Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Sor Genoveva Massip és notícia perquè diumenge passat, coincidint providencialment amb la Jornada Mundial dels Pobres, es va viure el centenari del seu naixement. Aquesta religiosa de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i Santa Lluïsa de Marillac va entregar la seva vida als més necessitats, especialment al barri barceloní de la Barceloneta. I entre el seu llegat destaca l'obra social que porta el nom de la fundadora de la congregació, Lluïsa de Marillac. Sor Genoveva, nascuda a Sabadell el 19 de novembre de 1923, va conrear un esperit evangèlic i pastoral basat en la personalitat humil que ja li havia transmès la seva família. L'obra que va crear està concebuda com un lloc i com una gran acció per acollir gent del carrer que en un primer moment ocupava un magatzem de l'Ajuntament de Barcelona. Després tot es va anar estenent i va anar evolucionant. Després les Filles de la Caritat van veure que Sor Genoveva estenia aquesta caritat, l'eixamplava cap als màxims evangèlics que marca el mateix Jesucrist. Moltes felicitats a l'obra de Santa Lluïsa de Marillac i a les Filles de la Caritat per aquesta gran persona que ens deixa un llegat i, sobretot, una acció pels pobres que perviu i que ha de seguir creixent, malauradament, perquè en tenim molts de pobres. Avui tenim una taula de testimonis que, com a denominador comú, tindrà la salut. D'una banda, presentarem la jornada de pastoral de la salut que es fa a nivell interdiocesà de Catalunya aquest dissabte, demà, a Barcelona. I d'altra banda, presentarem un interessant llibre, El corazón de Sant Pau, sobre la història de l'Hospital de Sant Pau. Ens acompanyarà el seu autor, el metge i cirurgià Carles Paitubi. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. El cor de Sant Pau, El corazón de Sant Pau, és el títol d'un llibre en què el doctor Carlos Paitubi explica la història d'aquest hospital que porta el nom també de la Santa Creu i que té un origen i una identitat clarament cristiana. El tenim amb nosaltres, l'autor d'aquest llibre, doctor Carles Paitubi. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies per la invitació.
Bé, Carles Paitubi és fill de Barcelona, va estudiar als jesuïtes de Sarrià i és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma. Es va formar als anys 90 com a metge internista als pavellons modernistes de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exerceix actualment la seva especialitat a l'Hospital General del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Després d'una primera novel·la històrica, ara n'ha fet aquesta altra que parla d'un lloc emblemàtic de Barcelona. I com definiria, per començar breument, el llibre en una primera aproximació?
Una primera aproximació, jo diria que és una novel·la històrica que inclou tota la història de l'hospital des del segle X. Després potser podrem entrar al llarg del diàleg, no en el segle XV, com tothom pensa, no? I recorre tota la història de l'hospital fins al segle XXI.
Molt bé, doncs ara hi entrarem. Saludem, però, mentrestant, Carmen Benito, directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Doctora Benito, benvinguda, bona tarda.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Ignasi.
Molt bé, gràcies a vostè. Com definiríem la pastoral de la salut? Segur que molts oients es fan una idea sobre el tema, però quin és el compromís de l'Església amb la salut?
Bueno, el compromís de la Iglesia con la salud es directo y muy activo. Desde Pastoral de la Salud del Arzobispado de Barcelona, de alguna manera organizamos los servicios religiosos de los hospitales. Vamos a ver, con el tema de la escasez de sacerdotes, y además me parece una postura muy, muy lógica, muy actual y muy comprometida. Los laicos estamos haciendo un paso adelante y tenemos también agentes pastorales que no solamente ayudan, trabajan para el arzobispado en los servicios religiosos de los hospitales. Es decir, laicos y laicas entregados a pastoral de la salud. Por otra parte, la pastoral de la salud se encarga también de los grupos que en las parroquias se tienen de pastoral de la salud. Nuestro deber, aparte de cubrir unos servicios, por otra parte está el tema de formación. La formación a mí me parece una cosa muy básica y muy fundamental. No me cansaría de decir la importancia que tiene, porque a los hospitales no puede ir cualquier persona. Tiene que ser una persona muy preparada desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual. Las dos cosas, pero sobre todo tener una mente amplia, plana, transversal, que admita la multiculturalidad, que admita las multiconfesiones y que admita al ser humano tal i com és, cada uno con su individualidad.
Tot això des de la identitat cristiana, evidentment.
Des de la identitat cristiana, evidentment.
Però oberts a tothom, perquè el malalt és digne igual, sigui catòlic, o sigui no creient, o sigui evangèlic o musulmà.
Sí, exacto. Además, los sacerdotes o los agentes pastorales en los hospitales son los encargados de atender como de una manera primaria y principal a los de distintas confesiones, y si esa persona musulmana, ortodoxa o otras religiones necesita su referente, es decir, su imán, su pope, etcétera, etcétera, el sacerdote o agente pastoral tiene el deber de ponerse en contacto con el ecumenismo del arzobispado y con atención al ciudadano. Nosotros, como servicio, también aportamos un listado desde ecumenismo de los referentes de cada confesión religiosa.
Molt bé. A banda de l'atenció als hospitals, la pastoral de la salut també té tota una xarxa de voluntariat, de professionals que visiten malalts, que promouen, no?, grups, fins i tot els pelegrinatges a Lourdes, això, les hospitalitats. És tot una gran xarxa, la pastoral de la salut.
No, no cabe duda. Mucho trabajo.
Sí, i no acabaríem de resumir tot el que es fa, oi?
Exacto.
Molt bé. Bé, al Seminari Conciliar de Barcelona, demà dissabte es fa la jornada interdiocesana de pastoral de la salut. Expliqui'ns una mica, perquè aquí hi ha també altres líneas que se seguirán.
Sí, cada año desde el Papa, desde Roma, nos viene un lema de trabajo para el resto del año. Este año, dadas las circunstancias sociales post-COVID, de tristeza, angustia, desesperación, bueno, todo el tema, nos ha puesto a plano la debilidad del ser humano. Uh-huh. Entonces, el lema de este año es donar esperanza en la tristeza. Entonces, tanto la jornada interdiocesana, que es mañana, sábado, como la diocesana, que será en marzo, vamos a trabajar todo el aspecto de enfermedad mental, que es la mayor lastra que nos ha dejado después de estos años de pandemia. La situación social, política, etcétera, 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 nos trae a una sociedad muy angustiada, con mucha depresión, con mucha debilidad. Los profesionales son pocos y muchas veces caros. Con lo cual, desde nuestro compromiso cristiano debemos hacer y ejercer toda una serie de redes de ayuda a estas personas, tanto desde la Iglesia como desde las partes sociales que envuelven a esa humanidad, humanidad de las personas, pero que muchas veces desde las parroquias se está haciendo un impulso tremendo. De hecho, ya sabéis que estos días pasados se ha celebrado el Congreso Inspira para potenciar la acción de las parroquias,
sí.
Pero yo creo que aparte de no, esta es nuestra misión principal, pero hay que establecer redes con las obras sociales del barrio, centros cívicos, comunidades de vecinos, bueno, todo lo que ayude a evitar esa soledad que lleva a la desesperanza y muchas veces también al suicidio.
Terrible. Llavors, ens pot resumir, encara que sigui telegràficament, quines sessions hi haurà demà dissabte en aquesta jornada?
Sí, pues hay una ponencia que se titula Acompañamiento a los pacientes en la en salud mental desde la humanidad. Que va a ser el ponente Alejandro Rocamora Bonilla, psiquiatra, precisamente el fundador de la sociedad de suicidología, es decir, el suicidio no solamente en personas jóvenes, que es donde más está aumentando, jóvenes me refiero de 15 a 25 años, o sea, justo en las edades donde el ser humano tendría que ser más expansivo y más feliz, algo estamos haciendo mal para que estos jóvenes acaben con esta decisión. Y después, por otra parte, hay otra ponencia que es acompañamiento espiritual y pastoral en la salud mental, que también está a cargo de Mosén Gerardo Dueñas Pérez, que es el co-vicepresidente de Pastoral de la Salud de Madrid, psiquiatra, tiene la capellanía también de un hospital psiquiátrico, es decir, estamos ante una patología mental que nos interpela de una manera clara y que tenemos que dar respuesta desde todos los ámbitos. Pero nosotros como Iglesia y como personas comprometidas y confesionales tenemos que estar primero nosotros mismos en primera fila. Però, insisto, les redes socials són fundamentals.
I tant. I per tancar aquest tema, aquesta jornada de demà és per a professionals sanitaris, per a la mateixa, pel mateix personal del secretariat i de les delegacions de Catalunya.
No.
Oberta a tothom.
Sí, és una jornada abierta a tot el món, en la que, por supuesto, tiene los delegados de Pastoral de la Salud de Catalunya asistirán, para recibir, elementos, herramientas de ayuda para transmisión de lo que queremos, que es una ayuda integral desde el amor y desde el amor humano y el amor cristiano, del amor de Jesucristo.
Carmen Benito, directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arxidiòcesi de Barcelona, ens ha presentat la jornada de demà, interdiocesana de Pastoral de la Salut, però també, com hem ambientat abans, tenim aquí el llibre El corazón de Sant Pau, una novel·la històrica on un metge ja octogenari, Carlos Kaplan, rememora, en companyia de la seva família, els seus anys de formació com a especialista en aquest hospital, el més històric, podem dir, de Barcelona. I aquí ve tot el que és la narració de la història des del segle desè, ens ho deia abans Carles Paitubi. Com és la història a grans trets de l'Hospital de Sant Pau? Perquè, clar, des del segle desè és l'hospital. Perquè, clar, una cosa és l'hospital, tota l'obra, i una altra cosa és l'espai físic,
clar,
que va canviant.
A veure, molt resumit, perquè, clar, tota una història d'un hospital...
I ho agraeixo, pel temps.
De 10 segles, tota aquesta història de 10 segles, doncs, seria molt llarg d'explicar. Dues idees bàsiques. Primer, la idea, jo diria, clàssica, tradicional, que sempre s'ha fet referència, és l'inici de l'Hospital de Sant Pau a l'any 1401, que és quan els 6 hospitals o petits hospitals o petites cases d'acollida que hi havia a la ciutat de Barcelona per problemes d'espai, per problemes econòmics, que això ha estat una constant a tota la història de l'hospital, aquests 6 hospitals que hi ha a Barcelona es reuneixen en un de sol i és el moment en el qual apareix l'Hospital de la Santa Creu, que diguem-ne que seria com el nadó, no?, del futur Santa Creu i Sant Pau. I fet només ràpidament una petita referència, doncs jo quan em vaig plantejar l'escriptura d'aquest llibre tenia bàsicament dos objectius, no? Un primer objectiu és donar vida als pavellons modernistes, que actualment evidentment no s'utilitzen com a assistència sanitària, però que quan jo em vaig formar com a internista a Sant Pau sí que eren els pavellons d'assistència de les diverses especialitats. Aquest era un dels meus objectius, que era donar vida a aquests pavellons a partir dels meus records i la meva experiència, no? I l'altre objectiu que jo em vaig plantejar per l'escriptura del llibre era, doncs, clar, 1401, evidentment, ho tenim molt lluny, però jo pensava, segur que Sant Pau té alguna cosa prèvia, no? I llavors, fent recerca i documentació, vaig trobar que cap a finals del segle X, a l'any 900 i pico, hi havia a Barcelona un hospital, l'Hospital d'en Guitart, que era un hospital doncs, que potser acolliria 4 o 5 persones com a màxim i que estava recolzat per Guitart, que va ser el 5è vescomte de Barcelona.
Per tant, la història és ben llarga. I després, com evoluciona? I com ho explica vostè, sobretot en aquesta novel·la, que a més té la seva cronologia, els capítols, amb dates concretes,
exacte,
diàlegs... No?
Clar, exacte, no és una novel·la tradicional en la qual et puguis trobar, doncs, no sé, 8, 10, 12, 15 personatges que van avançant al llarg del relat, no? Sinó que, clar, per pura lògica, doncs no puc agafar 10 o 15 personatges perquè el ser humà no viu 11 segles, no? Llavors, vaig decidir fer, doncs, novel·lar els anys claus de tota la història de l'hospital de forma que, doncs, els personatges corresponen a aquells capítols. Només es manté la història d'aquest metge, Carlos Kaplan, que no faré un spoiler, no? Evidentment.
Invitem a llegir el llibre,
exacte, Ignasi. I només és el personatge que dona entrada al llibre i donarà final.
Els fets històrics de cada època i de dates concretes influeixen també? Per exemple, veig 1898, un any de decadència per Espanya, per posar
exacte.
Un exemple, no? Altres moments convulsos en l'Església i en la societat.
Exacte. A veure, tota la història de l'hospital és una història plena de dades, plena jo diria, de patiments, de lluita. Doncs va ser un hospital dedicat, sobretot durant molts anys, a la beneficència, a l'assistència de la gent pobra, de la gent sense recursos. Això també m'ha permès, o se'm va ocórrer en el seu moment, donar vida a alguns personatges ficticis doncs, que donen més sentiment a la història i en fi, moltes coses més, et podria explicar.
Sí, sí, segur. I agraeixo que intenti sintetitzar i anar al més important, però sí que li volia preguntar sobre sí, personatges ficticis, història real, la de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Hi ha algun personatge, encara que es posin noms determinats, que tingui alguna dosi de realitat en la història?
Sí, però no et puc fer un spoiler.
No, doncs no ho faci.
Llavors, convido a tothom a llegir la novel·la, sobretot qui hagi tingut alguna relació amb l'hospital.
Sí, un hospital que actualment, i això sí que li volia fer com a darrera pregunta sobre el llibre, continua existint amb les reformes dels últims anys, el nou edifici. Carmen Benito el coneix, em sembla, també. També ha treballat allà.
Sí, bueno, decir que l'Hospital de San Pablo és un referente para todo Barcelona, pero también es un buen hospital referente como confesión y iglesia.
Clar, és una obra de l'Església, en definitiva,
sí,
és de l'arcabisbat.
Exacto, exacto. Aquí el arzobispado tiene una presencia muy constante. Se trata en la actualidad de 3 sacerdotes a tiempo completo y viviendo en unos pisos del arzobispado dentro del hospital. Con una colaboración por parte del prior, ¿puedo decir el nombre?
Sí, tant.
Mosén Forcada, ah, dentro de la muy ilustre...
Josep María Forcada, ben conegut.
Josep María Forcada, sí. Dentro de la muy ilustre administración del hospital, es decir, no solamente a nivel religioso, por supuesto, tenemos una acción muy directa, pero sí que también un poco a nivel de gerencial, vamos a ver, con esta presencia tanto de Mosén Turul como archipreste de la zona, sí, y Mosén Forcada como prior del hospital, pues tienen una fuerza muy importante a la hora de consensuar línies estratègiques de gestió de l'hospital.
Molt bé. Sí, doctor,
sí, no, només volia afegir un detall en relació a això, sí, que nos estaves comentant també.
Sí.
De fet, jo tinc amistat des de fa molts anys amb mossèn Josep Maria Forcada i en el seu moment li vaig demanar si tenia l'inconvenient de fer-me el pròleg de la novel·la i, de fet, el pròleg és d'ell.
No lo conocía, pero me alegro.
Molt bé, molt bé. Doncs fantàstic. Josep Maria Forcada, que ja té una edat, que porta molts anys treballant com a metge, com a home d'església, va ser delegat de Pastoral,
sí,
de la Salut molts anys.
Sí, és médico i sacerdote.
I sacerdot, sí, sí.
I doctor en bioquímica.
Bioètica.
O bioètica, sí. No, en bioquímica també, dentro de su especialidad,
doncs,
médica.
Sí, sí.
És periodista.
Sí, efectivament. Encima... Això també ho sabia.
I pintor.
Doncs parlem de Josep Maria Forcada, parlem de molts personatges que han tingut a veure amb la història de l'Hospital de Sant Pau, però sí que també li preguntava a Carles Paitubí, també a Carmen Benito, pel moment actual, l'Hospital de la Creu i Sant Pau, de la Santa Creu i de Sant Pau, quin moment viu ara? Perquè, clar, també està sota gestió de la sanitat pública, el món canvia molt, estem en el segle XXI, quin és el moment actual? Amb aquesta perspectiva històrica del llibre, doctor Paitubí.
La perspectiva històrica és, en fi, és un hospital que creix. Tampoc et podria donar moltes explicacions perquè jo em vaig formar com a internista a Sant Pau, però des de l'any 1997 tinc molts lligams i molts amics que encara hi treballen allà. De fet, la meva dona és infermera de l'hospital, però no podria donar-te així amb tanta precisió una resposta correcta.
Bueno, jo podria
dir... Última intervenció breu, sisplau.
Sí, sí, que com a hospital laico a confession... perdó, no a confessional, com a aporte económico desde la sanidad pública, el Hospital de San Pablo está viviendo una situación difícil, pues por ejemplo, más difícil que en otros hospitales a nivel de eutanasia, de la ley de eutanasia, donde vamos a ver si ha tenido que intervenir directamente.
I res, finalment, aprofitant i agraint a l'Ignasi i a COPE Catalunya la meva participació aquest matí, només afegir-vos doncs que els petits ingressos que ens arriben als escriptors, no? Doncs en el meu cas, doncs, he decidit, igual que vaig fer en la primera novel·la, dedicar-los a entitats benèfiques de gent, doncs, que pateix a la nostra ciutat.
Doncs enhorabona, Carles Paitubí, el llibre El corazón de Sant Pau, editat per Sara Alejandría Ediciones, també s'ha de dir. A tots dos, Carmen Benito, que vagi molt bé de demà aquesta jornada interdiocesana de Pastoral de la Salut. Bona tarda.
Gràcies
a Carles Paitubí, enhorabona per aquest llibre El corazón de Sant Pau.
Moltes gràcies, Ignasi.
Muchas gracias.
Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi paz.
Tuve hambre y me diste de comer és el títol d'aquesta cançó que escoltem avui per ambientar la celebració d'aquest diumenge, solemnitat de Crist Rei, en què l'Evangeli precisament ens descriu aquest missatge de Jesús sobre la generositat, sobre la solidaritat, l'acció en nom de Crist mateix. Algunes notícies d'aquests dies us expliquem que el Canòlic Music torna a Sant Julià de Lòria, a Andorra, aquests dies. Els dies forts són avui divendres i demà dissabte a l'Església, al centre esportiu de la localitat andorrana i en altres espais. És l'onzena edició de l'esdeveniment. Un dels convidats destacats d'enguany és Alfred García, concursant d'Operación Triunfo el 2017. I demà dissabte hi haurà també moments importants amb l'Eucaristia, les últimes actuacions i el sopar final. També us expliquem que Oriol Jara, guionista i escriptor, ha publicat el seu segon llibre de la mà d'Albada Editorial. Es titula La conversa amb Déu i mostra com Déu ens parla i com escoltar-lo i seguir-lo. Oriol Jara va anunciar la presentació aquesta setmana que n'hi haurà un tercer encara sense data. Aquest diumenge a Castelldefels es fa l'espectacle Michael Jackson Show Tributo amb Fabian Impressionator. Imitador més gran de l'estrella del pop serà a les 6 de la tarda al Teatre Plaza de Castelldefels. I us anunciem que del 7 al 9 de desembre, en parlarem en aquest programa, es farà a Barcelona la 7a Trobada Nacional de Confraresses. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona solemnitat de Crist Rei, bona setmana, adeu-siau.
Señor, yo quiero amarte. amor en ti.